Tuesday. Tertúlia, última tertúlia de la setmana. Tornem al Sant Cugat de Fons. A vegades passa això dels micros. No passa res, la vida és així. Doncs això, tornem al magazín de la ciutat. Tertúlia del divendres. Una tertúlia del divendres una mica renovada. Hi ha gent que repeteix, com el Víctor Alexandre.
Hola, bon dia.
Jordi Molgó també venia els divendres l'any passat, bon dia.
Bon dia.
El Cristian Treceño també venia l'any passat, tot i que acaba d'arribar i no volia atracar tan ràpid, però què tal?
Molt bé.
Perfecte. El Josep Maria Balcells, que l'hem canviat de dia, bon dia.
Bon dia, sí, una mica desplaçat.
I el Roser Casamitjana, que tècnicament també l'hem canviat de dia, però s'ha canviat ella, perquè ara ja no és regidora, per tant pot bé a les tertúlies, sí. A les tertúlies del poble. Encantats de tenir-vos aquí el divendres també, Josep Maria i Roser, i els que seguiu, doncs evidentment molt agraïts de tenir-vos també a les tertúlies durant tot l'any. Bé, la primera pregunta, normalment ja sabeu que els que sou habituals que parlem de temes que bàsicament són cugatencs, però hi ha un tema que ens afecta, que és que haurem de tornar a votar una altra vegada. Quina sensació teniu d'haver de, al final... Si hi van haver canvis en els col·legis electorals i ens acostumarem ràpid als nous col·legis a base d'insistència, no?
Mandra, sí, molt de mandra, sí. Clar, perquè si aquesta pregunta suposo que la fas no nosaltres, a qualsevol persona del carrer, també et dirà això, no? Perquè fa poc que vam votar pel mateix concepte i tornar a votar un altre cop no és més que un fracàs d'aquells que no han sabut gestionar el veredicte de les urnes. I per tant, com que a més s'hi barregen coses personals entre els polítics, té mala peça el taler. És a dir, quan no hi ha química, quan no es cauen bé dues persones que en principi han de pactar, o no parlo de dues en concret, en aquest cas jo diria Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, el Casado i el Rivera. És a dir, com que cap es cau bé entre ells, doncs és molt difícil que d'aquí en sorgeixi un acord, perquè cap d'ells vol afavorir l'altre en la mesura que sigui possible. Per tant, però per culpa de tot això, aquestes misèries humanes, la gent ha de tornar a votar, però aquest no és el problema, el fet de tornar a votar. És el que costa, el que significa tot això, no? La despesa absolutament inútil per tornar a fer unes eleccions quan n'hi ha hagut unes altres i tal. Per tant, és mandra, però també alguna altra cosa més, eh?
Crec que, és que hi ha un cinisme en la maniobra que han fet, impressionant, no? Tots aquí tenim certa edat i hem estat treballant amb gent amb qui no ens entenem i amb gent amb qui pensem diferent. I jo crec que l'objectiu que tenien els polítics de la Moncloa era, senzillament, posar-se d'acord i formar un govern. I, si cal, posar-se d'acord en la diferència. Perquè què vol dir que no pensen el mateix? I què? És igual. És que sincerament, és igual arribat al punt en el que estem. Han de trobar una confluència i un punt mig, muntar un govern i tirar endavant el que els hi han dit les urnes. Perquè, a més, les urnes han estat parlant durant moltes vegades els últims 4 o 5 anys i cada vegada s'encaminaven més cap a una situació molt fragmentada en l'hemicicle de la Moncloa, no? A partir d'aquí, si no s'han preparat, si no han sigut capaços d'afrontar aquesta situació, jo ho sento molt, és absolutament per la seva incompetència. Perquè jo entenc el que dius, Víctor, però sí que crec que dins de la diferència i dins de la discrepància es pot governar. Això ho hem vist en països on tenen una democràcia molt més desenvolupada. Països nòrdics, sense anar més lluny, si no vaig errat, a Dinamarca durant uns anys hi va haver dos partits absolutament antagònics, bueno, no absolutament antagònics, però amb certes discrepàncies, que van estar governant conjuntament. I no va ser una cosa dolenta pel país. Ara, a lo que ens aboquen amb unes altres eleccions, jo crec que sí que és dolent. I més amb la desgovernància que hi ha hagut en els últims mesos i en els últims anys.
No sé, jo veig que, més enllà de la mandra que comentava el Víctor, jo per mi hi ha una gran decepció política tremenda, vull dir, i penso que serà perniciós perquè pot conduir a una desmotivació i sobretot a una desmotivació de la gent que vota esquerres. Mm. Hi tenim una certa tendència, a les esquerres hi ha una certa tendència a dividir-nos, això està, crec que és evident, i també tenim una certa tendència a dir, doncs, bueno, ara jo no vaig a votar. I això podria passar. El Pedro Sánchez fins ara ha fet una sèrie de caramboles que li han sortit bé, li han sortit estupendes, des de la moció de censura fins a guanyar les primàries al seu propi partit, etc, etc. Però aquesta sort pot ser, pot haver-hi un moment que s'acabi. I les enquestes, malgrat li pronostiquin un increment dels seus vots i dels seus escons, pensem doncs, que això també li va passar a l'Artur Mas, també li pronosticaven una victòria total i va perdre 12 escons, i bueno, hi ha altra gent que s'ha equivocat pensant que les coses li anirien bé. Però és que si li van malament amb ell, no li aniran malament amb ell, ens aniran malament a tots, probablement, almenys des del meu punt de vista. I per tant, jo crec que en fi, i més enllà de, també estic d'acord que hi ha unes raons personals que probablement han dificultat o han impedit-la, però jo crec que en determinades situacions i en determinat estatus, les situacions personals s'haurien d'obviar absolutament, s'haurien de deixar a casa. Per tant, decepció política total i absoluta.
Mandra, decepció, enuig, emprenyament, jo penso que coincidim amb molts qualificatius a l'hora de valorar la situació. Quatre...
A vegades cauen coses a l'estudi, no patiu.
Quatre eleccions en quatre anys no és poca cosa. I parlem de les eleccions estatals. Aquí a Catalunya, més o menys, ens ha passat el mateix. Hem anat a remolc d'unes eleccions amb unes altres. I això, és a dir, jo penso que se'n ressent, no només els partits se'n poden ressentir, sinó la democràcia. Tinc por que la gent pot tenir de dir, bueno, on ens porten els polítics? Hi ha una mena de descrèdit de la classe política, dels governants i de tots, que això fa que el sistema, que la democràcia, doncs, pugui posar-se en un interrogant. El perill d'una abstenció massiva, el perill de que doncs, no es faci, ja no hi hagi més crèdit pels partits polítics que es presenten a les eleccions, això pot portar un afebliment del sistema. Jo només aquí ara confio de dir, bueno, aquí després de parlar els polítics, d'haver-nos decebut i tal, tindrem l'ocasió, la ciutadania, de dir la nostra. És a dir, a partir d'ara doncs, els hi farem pagar segurament a la classe política, no, uns en més que d'altres, però jo penso que el dia 10 de novembre la ciutadania doncs, passarà doncs, la llibreta o la revista a la classe política i decidirà a on posa la confiança d'una manera definitiva.
Això us volia... Jordi, digues abans.
Sí, jo el que em volia és acollir a totes les opinions i a més d'afegir-hi la preocupació de que aquí no hi ha projecte polític, no hi ha projecte de país, no hi ha projecte. I això a la llarga, tal com està tota la situació a nivell europeu de ralentització de l'economia, de no sé què, amb tots els problemes que aguantem al propi país de manca de qualitat en els llocs de treball, tot això queda parat. I al final, perquè dues persones no es cauen bé, o tres persones o quatre. Això políticament no, jo no ho accepto.
Ara, el que dèiem, més enllà d'això, posant el focus a Sant Cugat, les anteriors generals va guanyar Esquerra amb 13.772 vots, Junts per Catalunya 8.615, el PSC 8.550, En Comú Podem 6.438, Ciutadans 6.200 i el PP 2.500, amb Vox trepitjant-li els talons amb 2.127 vots. Creieu que en aquests mesos, des que hi va haver aquests resultats, canviarà? Poden canviar? O la sensació una mica és que després d'aquestes eleccions tot quedarà una mica igual, no?
Sí, jo crec que sí. No? Jo crec que probablement hi haurà moviments o petits moviments en els partits, però si ho considerem com a blocs, i si em permeteu, diguem-li el bloc d'esquerra i el bloc de dreta, estem parlant a nivell nacional, no? Vull dir, a nivell del Congrés. Jo crec que com a blocs no es bellugaran, és a dir, probablement els vots que pugui guanyar el PSOE doncs els perdrà Podem i etc. Llavors, jo diria que com a bloc i per tant la suma aritmètica al final no serà molt diferent i aleshores jo no sé què farem, no sé si tornarem a fer el mateix teatre durant 3 mesos més i esperarem doncs la Pasqua, diguem, o què farem, perquè serà... jo em temo que no, globalment considerat com a blocs, no hi haurà grans diferències.
Jo crec que no es pot contestar aquesta pregunta ara. Falta una sentència pel mig i una sèrie de reaccions que crec que sensiblement canviaran la situació, depèn del que passi en aquell moment. No?
Jo també crec
pot ser que radicalitzin molt més les dretes i que per tant actuïn com a bloc. Pot ser que votants indecisos del PSC, PSOE, després de la sentència i de les reaccions, etc., doncs es decantin cap a un altre tipus de vot, cap a Unides Podem o cap a Esquerra, per exemple. Jo crec que ara mateix, com que ens enfrontarem a una situació nova, electoralment parlant, tot i que ens faci mandra haver de tornar a votar, però serà una situació que no s'ha donat abans dins de la democràcia. No? Per tant...
Jo penso també és dir a qui es farà pagar la factura d'aquesta crisi, i aquí hi haurà elements que són, doncs, hi ha la repetició d'eleccions per un costat, arrosseguem tota una situació, fixem-nos que no hi ha pressupostos ni a l'Estat ni a Catalunya des del 17, no? Uh-huh. Anem fent pròrrogues de pressupostos. Això què genera? No només doncs una expressió de que el sistema està precari, sinó que hi ha molts grups socials que estan afectats per aquesta manca de pressupostos, que no han rebut llavors totes les aportacions, i això ho faran pagar també la gent. És a dir, la gent que s'ha sentit en el món de la universitat, en el món de la sanitat, en el món de l'ensenyament, tot això dient, bueno, no pot ser, anem a unes noves eleccions que allarguen la possibilitat d'uns nous pressupostos, la recuperació econòmica que això, doncs, hi ha, les empreses, i això ho ha de pagar algú. I la ciutadania, estic segur, uns ho pagaran amb l'abstenció, potser, però uns altres sí que buscaran el culpable de tot això.
Però qui pot guanyar de tota aquesta situació?
Jo penso que el PSOE quedarà tocat, això, aquesta mena d'esperança que té Pedro Sánchez d'obtenir un sorpasso i arribar, doncs, a augmentar la votació, els vots i poder, doncs, governar amb més comoditat. Jo penso que quedarà tocat. Quedaran tocats alguns partits d'aquí. La desfeta dels partits nacionalistes aquí a Catalunya, que s'han d'enfrontar ara a aquestes eleccions amb el rerefons de la sentència, tot això modificarà i hi haurà modificacions, jo ho veig claríssim.
Jo el que veig és de quin paper jugarà l'abstenció, pensant sempre en el cansament i bueno, això. I penso que l'abstenció pot fer un canvi. Depèn d'on vingui, perquè si ve de l'abstenció, ve de les esquerres, jo em torno a veure dibuixat al PP, més que mai.
Que jo no us demanaré, és a dir, no em digueu el què, però vosaltres votaríeu el mateix que vau votar?
Jo sí.
Jo també.
Jo també, malgrat que t'asseguro que quan vaig saber que es feien noves eleccions em va sortir de l'ànima dir, ja s'ho faran.
Ho
prometo que em va sortir de l'ànima. Després vaig reflexionar i vaig pensar allò, si tu no vas, irà otro, no? Que es diu, i llavors, bueno, doncs ja m'ho rumiaré a l'hora de la veritat i segurament tornaré a votar el mateix.
No, jo sí.
Jo no, sí, perquè jo també.
Veus? Sí, el que passa...
Jo seré més beligerant amb els contraris, per dir-ho d'una manera.
Podràs amb més mala
sí, llet, sí, no? Si jo has de participar en campanya i tal, jo intentaré, doncs, que el PSOE quedi retratat amb aquesta situació. I potser, doncs, en les eleccions passades deia, home, doncs, hem de mirar de fer una confluència amb les esquerres i tal, però ja no sé fins a quin punt l'hegemonia de les esquerres l'ha de capitalitzar el PSOE en aquesta situació.
Bueno, és que la primera pregunta és, el PSOE són esquerres?
Bueno, doncs, almenys l'etiqueta la porten.
Sí.
I per tant, doncs, la gent també això ho té en compte. Però està clar, ha quedat molt desqualificat, em sembla. I per tant, això jo crec que pot modificar. Ara, el bloc dreta i esquerra es mantindrà, no sé amb quina amb quina composició, i això de voler, jo l'impressió que he tingut de vegades és que el PSOE voldria tornar al bipartidisme, és a dir, aquí nosaltres i prou a l'esquerra, i ajudar de que la dreta també s'aglutini, i dreta i esquerra. I això ja penso que no torna a passar. Hi haurà una diversificació de la dreta i de l'esquerra, i dependrà després de com
es jugui. Sí, jo estic d'acord amb tu, però és que a més el Pedro Sánchez jo crec que ha de tenir una cosa molt clara, que és que ell no va guanyar les eleccions, les va perdre el PP. Jo l'analítica que em faig és aquesta: és la primera vegada que una dreta es presenta i està dividida. L'esquerra sempre s'ha presentat dividida. Per tant, sobre aquest panorama has de tenir molt clar que si comptes vots i veus els resultats de les últimes eleccions, tu no has guanyat les eleccions. No les has guanyat. És el PP que les ha perdut, perquè tu has fet una maniobra que, com ella bé deia, és un tio que ha estat fent uns malabarismes que li han sortit bé, uns jocs de mans, un tio hàbil, si no estaria on està, és evident, tots han de ser hàbils per estar on estan. Ara, massa testosterònics i que els hi falta, la meva àvia diria que abans de parlar res in tres aves maries, doncs pues jo crec que sí.
O és igual, recitin l'alineació del Barça tres cops, sí. Tampoc serà...
Però vull dir que els hi falta, jo crec que desgraciadament, amb una mica de carrera. Hosti, ja tenen uns anys, eh?
Una cosa que es nota que falta també és fixa't que els quatre caps visibles són homes, si no hi ha cap dona. No hi ha cap. Cosa que demostra també moltes coses. No és una cosa casual, eh? Vull dir que demostra moltíssimes coses. Què canviaria si fossin dones? Doncs canviarien coses.
També, això sí, depèn una mica de la, no, del que, de quina, també hi ha alguna dona que no és bastant flexible.
No, evidentment, la Margaret Thatcher no era precisament...
No fa falta anar tan lluny, tampoc.
Cap tòtem de...
Les Arrimadas tampoc.
No, ni les Arrimadas, no, evidentment, clar, les dones. Però és veritat que en genèric podríem dir que la cultura patriarcal fa que l'home tingui tics que l'apropen molt al tema de l'honor, al tema de l'orgull, a un amor propi, a fer justament un tòtem de no cedir, d'imposar. La dona, també per la cultura que ha tingut i perquè ha estat molt menys tinguda i arraconada i aleshores l'ha obligat més a ser més, com diríem, més civilina, per aconseguir coses absolutament justes, perquè per la via directa no podia fer-ho, perquè evidentment ho tenia tancat, l'ha obligat a utilitzar molt més la intel·ligència. Aleshores, no té la cultura del dir, si pacto, no, he perdut. Jo he d'imposar els meus criteris i tal, sinó que és molt més afí a la paraula, al diàleg, i això canvia molt, canviarien unes certes coses. De tota manera, ara que el Josep Maria parlava d'això, de que clar, contínuament hi ha eleccions i s'endarrereixen, hi ha un cinisme en aquesta qüestió per part dels polítics, perquè cada vegada que dius anem a eleccions sempre és un fracàs, i a més el cinisme de dir amb això guanyo temps.
És que s'atura tot.
Clar, com que convoco eleccions, ja no he de fer res, perquè portem mig any que no he fet res, i ara estarem mig any més, i com que anuncio que vindran eleccions, tot s'atura, i aquells que em voldrien atacar ara ja no faran res perquè esperen les eleccions. És a dir, ostres, saps?
L'únic que no s'atura, diu la gent, potser amb mala intenció, de dir, són els sous dels que han anat mantenint l'escó.
Per això està molt bé aquesta demanda popular que hi ha de dir, escolteu, quan no us poseu d'acord, doncs com a mínim, si no us poseu d'acord, no cobreu mentre no treballeu. Clar, perquè un treballador, qualsevol treballador, qualsevol empresa, si demana una excedència de mig any, doncs d'acord, però no cobra, no? Un permís sense sou. Però resulta que aquests no. Mira, no aconsegueixo fer el que he vingut a fer, però continuo cobrant. Així m'hi puc estar tota la vida.
També prometen coses que després no les fan, perquè resulta que arriben allà i ai, no m'hi havia dado cuenta de, doncs perdona'm, te'n vas al carrer, no? Però tens raó, però és que a més jo crec que amb tot el que esteu dient no teniu la sensació que aquesta perversió del sistema democràtic s'ha transformat en un silenciador, però com etern. Jo no, t'ho juro, jo no m'hagués imaginat mai que em sentís menys lliure i en un país menys democràtic amb 43 anys Camp 25. T'ho prometo. I al 2003, des de que estava vivint a fora, a l'estranger, ja m'ho deien. Perquè era un gran defensor de lo que havia passat a Espanya i a Catalunya, i que em sentia molt orgullós des del 86 a l'entrada de la Unió Europea el que havia passat a Catalunya, principalment al meu país, i de cop i volta tu arribes allà i gent t'està, ja et comença a fer no, espera't, saps? Sí, perquè el que vosaltres veieu des de baix no és el que es veu des de dalt. I jo me'n recordo molt d'aquelles converses, perquè fa 16 anys que quan les vaig tenir em vaig emprenyar com una mona dient ja estem aquí ninguneant els paquitos i els cabezas negres, saps? Que hem estat fent molta feina. Hosti, i al cap dels anys te n'adones que tenien raó, no? I encara no hem rescat prou, perquè jo suposo que hi ha moltes altres coses, però aquest resultat en el que ens trobem ara és el fruit d'una feina mal feta durant molts anys, i a més el fruit de, i ho sento molt, de la manca d'implicació en general de la població civil, no dels polítics. Si veieu la calcomania que són tres dels quatre líders que hi ha ara mateix, i lo ràpid que han pujat i han escombrat una altra manera de fer política, que no estic dient que sigui millor o pitjor, però com a mínim les cares no s'assemblaven, val? Sembla, menys el Pablo Iglesias, que té un estil i físic diferent, fixes amb els altres, sembla que els hagin triat els gabinets de comunicació, els representants.
Podrien ser caps de planta del Corte Inglés.
Sí. Però fixa't, jo no voldria, no sé, amb el teu discurs, jo no voldria qüestionar el sistema encara. Jo crec encara amb la dinàmica democràtica
s'ha
anat aconseguint i tal. Jo, en canvi, sí que dic, tenim una classe política que ha jugat més, doncs, al joc del poder, més que no pas, doncs, a respondre als reptes que té una societat canviant i plural, que és diferent de la que hi havia.
Estic d'acord amb tu. Estic d'acord amb tu. Jo, quan he parlat de la perversió de la democràcia, m'agrada que hagis fet aquesta puntualització, perquè realment és això. O sigui, si hi ha una perversió és per culpa de la incompetència dels líders dels partits polítics, no? Que la pròpia maquinària ho permet? Sí, lògicament. Però és que qui ho hauria d'aturar, això som nosaltres. O sigui, si no estàs d'acord amb el que ha passat, vota en blanc.
Sí, però hi ha d'haver algú que faci una proposta de reforma, en tot cas, del sistema, vull dir, en els programes electorals, en els programes... Hauria d'haver avui, en aquesta situació, de dir, escolteu, això no ha funcionat i no funciona, la gent està decebuda, aquí no pot ser. Una proposta, si hem de reformar la Constitució, si hem de reformar la dinàmica de partits, fem-ho.
Però és que hi ha qui ho ha dit,
això. En el programa que surti això, que es plantegi.
Això hi ha qui ho ha dit i no els voten. És a dir, quan em refereixo a que la culpa és nostra, quanta gent va votar sense saber el que està votant realment, sinó que vota com qui és del Barça o del Madrid? Quanta?
Sí, sí.
La immensa majoria al meu voltant.
Jo penso això passa, no ara mateix, això ha passat molt sovint.
Sí.
És a dir, que en general la gent tenim tendència a apuntar-nos al guanyador o aquell que ens diuen que és el guanyador. I jo et diria que els programes, no els programes ja generals de les eleccions generals, els dels propis municipals, si féssim una enquesta aquí a la plaça Octavià a preguntar qui se'ls llegeix, tu creus que arribaríem a l'1%?
Jo crec que no.
Jo crec que no, sincerament.
No.
I t'asseguro, i això ho dic per experiència pròpia, que els que fem programes i treballem, saps? I posem energia i a veure què serà el millor, i consultem aquí, consultem allà, i fem 100 planes de programa, i jo diria... m'atreviria a dir que ni un 1% el llegeix.
Però,
i per tant,
qui destrucciona llavors el missatge?
Que la gent, vull dir, una mica en el sentit de que diu ell que la gent votem una mica per lo que vota l'entorn, per lo que sentim a dir, per les enquestes, és a dir, jo no sé quins són els criteris que utilitzem tots plegats per anar a votar, però em temo que no és un criteri estrictament ideològic, un criteri seriós, un criteri basat en el que s'està plantejant. Diu, aquest senyor m'ha dit això i després no ho fa, i me'l crec.
És que
no arribem ni a això, no, jo crec,
però veure,
malauradament.
Estem en el país que el tio que es queixa de que el polític és corrupte, si li pot pagar la factura sense IVA a l'electricista, ho fa.
Sí. Segurament.
I es queda tan ample. Per tant, a partir d'aquí, Jo crec que hi ha moltes coses que s'han de plantejar, que és evident que la classe política no està a l'alçada per solucionar el que està passant, val? Jo crec que no ho ha estat durant molts anys. Recollint el que tu deies del programa electoral, jo sé que hi ha molts polítics que treballen amb molt bona voluntat, eh? I és una feina, en molts casos, lloable quan és vocacional i amb voluntat de servei, perquè és una feina difícil i des de fa molts anys...
Poc agraïda.
Vale? Perquè no et reconeixen els mèrits i et tiren en cap. Això ho sé. Però, a part d'això, jo també crec que els polítics han de fer una crítica perquè han arribat masses vegades amb un programa electoral que quan s'ha posat a sobre la taula era irrealitzable. Per tant, m'estàs enganyant. Després, per un altre costat, la gent no s'ho llegeix perquè la gent no llegeix res.
Però la gent
llegeix, agafa el diari i llegeix els titulars. No, i ja està.
I la gent, doncs, escolta uns determinats mitjans o llegeix una determinada premsa, o les xarxes avui tenen un pes molt important, es juga amb les enquestes, que manipulen moltes vegades l'opinió pública, i tot això fa que aquesta transparència que hauria d'haver en un debat polític de programa es transforma de dir, veure, mira, aquell, l'enquesta diu que pujarà, doncs vol dir que aquest va tirar cap a guanyador. La gent amb això, doncs, ja li fa inclinar el vot amb un altre, no amb els continguts,
sí,
de programes.
Correcte.
És dir, és aquí on tenem que hauria d'haver-hi una denúncia, diguem-ne, de la dinàmica aquesta electoralista que es té des de que s'acaben unes eleccions fins que en comencen unes altres.
Tu has tret una cosa molt interessant, una enquesta. Exemplifica perfectament el que estava dient. Una enquesta sense saber en l'univers en el que s'ha mogut per realitzar-la, qui l'ha realitzat, sinó senzillament és una infografia publicada en un diari, és un contingut tan buit com el que et pots trobar en unes xarxes socials o amb l'opinió de segons quins mitjans de comunicació.
Però molt eficient, de vegades.
Molt eficient pels partits. Molt eficient per decantar l'opinió. Clar, és el que et dic, és el mateix, no hi ha contingut al darrere. Hi ha una estadística que la gent no es pregunta com s'ha fet, perquè jo puc publicar-te una enquesta en un diari preguntant-vos a vosaltres.
Amb 600 enquestats,
ja està,
no?
Vull dir, i a més condicionant molt el resultat, perquè si sóc una empresa de fer enquestes i me l'encarrega el senyor del PP o del grup Oprisa o de La Vanguardia, o és igual,
el qui paga mana.
A quins barris anar a preguntar i a on anar a preguntar per decantar això.
Clar, qui paga mana.
Correcte, però això la gent no s'ho planteja.
Jo aquí, després de tot el que heu dit, a mi em dona la sensació és que tenim una crisi tan profunda constitucional que és alarmant. És a dir, si som capaços de veure que ens falla les transparències, si som capaços de veure que segons la Constitució hi ha coses que queden sense acabar de lligar, que portem 40 anys d'experiència, que hem lligat moltes coses. Jo últimament vaig pensant, quines són les constitucions que més temps duren? L'americana. Per què? Perquè fan esmenes i fan coses i no és una cosa tancada i no és una cosa política de dretes o d'esquerres, sinó de funcionament del país.
I per guaig que sigui el president, cada 4 anys han d'aguantar 4 anys aquest personatge. Aquí no, aquí els canviem quan
convé. I també crec que l'americana té força menys articles que l'espanyola i és força menys detallada que... Clar, si vas al detall, és més difícil que...
Quan els hi fa falta fer la modificació o una esmena, la posen al costat i a redeu, que a vegades val més l'esmena que l'article. No ho sé si... Jo crec que això... Els alemanys també van per aquí.
La famosa cinquena esmena de quan hi havia la cacera de bruixes de McCarthy, justament la cinquena esmena emparava la gent que no volia declarar i deien... m'acullo a la cinquena esmena que no estic obligat a delatar ningú, amb la qual cosa quedaven retratats, perquè evidentment McCarthy deia, doncs aquest és un comunista, un roig o no sé què, perquè si no vol denunciar ningú és que és comunista, no? Però et podies acollir a la cinquena esmena.
Roser.
No, jo només volia dir que efectivament que en aquest país nostre estem així, diguem-li, amb una sabata i una espardenya, per dir-ho vulgarment, però quan mires al teu voltant no, tampoc estem per tirar coets, m'explico.
És a dir,
jo quan veig, per exemple, ara l'espectacle que ofereix el Parlament Britànic, que jo pensava que era la gent més seriosa, més conscienciada, amb una democràcia més vella i més ben asseguda, i veig aquell pobre home que diu order, order, i que li salten els ulls perquè no hi ha manera de posar ordre en aquell galliner que tots criden.
Com es criden, eh? És graciós veure-ho.
Bueno, és graciós, jo una mica em fa pena i tot, gairebé em fa por, no?
Has estat al Regne Unit?
Jo he estat al Regne, però no visquent, eh? No visquent. Per tant...
És un xou, allò, eh?
Bueno, però vull dir...
Forma part del xou, tot aquella cridòria.
D'acord, forma part del xou quan un crida i l'altre també, però al final s'arriba a uns acords i tals. Però és que ara... Ara, jo crec que això està absolutament desmadrat. I quan veus, doncs, per exemple, jo quan veig que surt el tram, m'agafa com un mal de panxa, perquè no sé si li caurà el bisonyer, si dirà una bestiesa la més grossa del món, m'entens? Que sempre pagaran els mateixos, que si els mexicans, que són... etcètera, etcètera.
I sort que ha marxat el Salvini.
I l'única bona notícia que hem tingut a Europa, sobretot al sud d'Europa, és que Itàlia, diríem, ha canviat. És l'única bona notícia... Perdó, que jo he tingut en molts... Bueno, que sembla que tots hem tingut en molt de temps. Per tant, jo penso que l'entorn tampoc és per tirar coets en cap sentit, ni amb de transparència, ni amb una bona democràcia, ni amb una participació de la població activa, etc etc.
Però ara que deies això dels britànics...
Amb això no vull dir que ja n'hi hagi prou, eh?
Això dels britànics, sí, clar, realment és un espectacle, però això passa en altres parlaments? A l'estat espanyol, a Catalunya no, perquè som aquí, som més continguts a les paraules, tenim més sentit de la mesura, no? Però l'estat espanyol, això ho han explicat molts polítics, després quan han vingut aquí, catalans que han estat al Congrés espanyol, hi ha insults, el que passa és que no surten els insults, perquè te'ls diu la gent i els micròfons no ho recullen. És a dir, quan passes per davant o quan has acabat de parlar i et diuen de tot...
Això al ple municipal de Sant Cugat també passa que hi ha coses que no sortien, no quedaven capturades, no perquè hi haguessin insults, evidentment, sinó perquè en aquell moment el micro no estava encès i per tant quedava com si no hagués passat.
Clar, però passa, per exemple, en els terrenys de futbol, en els terrenys de joc de futbol, clar, tenim la sensació que els jugadors no parlen, no? Només juguen, pim-pam, pim-pam, i clar, com que no els sentim parlar, allà sembla que sigui un silenci, només crida la gent, però els jugadors són...
S'ho diuen tot.
I es diuen de tot, perquè imagina't, no?, amb el fragor de la batalla, amb l'emoció, que t'han fotut una trabanqueta, etc. Es diuen de tot, però com ells mateixos diuen, quan això queda aquí dintre i ja està, i no passa res més. Doncs en el Congrés espanyol també passa que la gent, alguns, no tothom, però evidentment, gent que insulta i et diu les coses, les més grans barbaritats, i com que allò no queda registrat i no ho escolten els micròfons, doncs passa, però, i ho has d'entomar, perquè va amb el sou, no? Però Déu-n'hi-do, és a dir, que potser són menys hipòcrites els britànics, que tampoc s'arriben a dir... Hi ha insults que no, és a dir, a veure, una cosa és estar en contra de l'altra i dir no tens dret, això no sé què, i l'altra és insultar directament a la persona, eh? Però al Congrés espanyol hi ha insults que van directament a la família, eh? Això és molt llatí també, és molt llatí. Sí.
El Congrés britànic és més llatí que el Congrés espanyol, però és que en general la visió que tenim dels llatins jo crec que es correspon més al Regne Unit en general. Quan surten i estan en un bar, canten, tots, s'emborratxen, es barallen, són viscerals, surten a lligar a saco. Aquí això no, va així. Aleshores,
aquí només sabem cantar el meu avi i poca cosa més.
I no, i a més tampoc hi ha tot això al darrere, saps? Vull dir... que la flema britànica probablement es doni en unes determinades classes...
En un context concret, no? Potser.
Sí, i en un estatus social,
probablement. I segurament la gent que està fent això quan surt i es diverteix també té la capacitat de fer de toastmaster amb una eloqüència bàrbara o estar al Parlament fent el que fan. Jo crec que la personalitat britànica, d'una forma oberta i com deies tu, gens hipòcrita, és molt polièdrica. Però no ens hem d'oblidar que és una societat eminentment protestant. I sí, per tant, sí. Hi ha uns sentiments de culpa, uns sentiments del deure, uns sentiments d'unes determinades coses que són molt diferents als catòlics. Mm. De fet, la Irlanda catòlica amb la resta del Regne Unit protestant és molt diferent molt, com funciona. Molt. De totes maneres...
I el tema de la mentida. La mentida és sagrada allà. Bé, no sagrada, sagrada dir, en el sentit contrari, em refereixo. Sí. És a dir, el mentir és gravíssim. És gravíssim.
És molt greu.
I en el tarannà llatí, bé, on vaig dir blanc, vaig dir negre, en aquell moment ja m'entens, no? En aquell, havia de dir això, saps? I tot es disculpa.
Això t'ho trobes, per exemple, en el... Jo recentment, aquest estiu hem estat a Londres. Per un exemple... que crec que exemplifica molt bé el tema del compromís d'una forma normal. Vam anar a fer un brunch en un lloc, a Londres, i estem bueno, arriba tot el menjar, érem la meva dona i jo i les meves dues filles són petites. I hòstia, arriba tot el menjar, menys el de les meves filles. Dius, no anem bé. O sigui, no pot ser. Primer les nenes, sempre, i després els adults, perquè els... Bueno, doncs, clar, t'esperes 5 minuts, t'esperes 10 minuts, però el que passa en 10 minuts vas i dius, escolta, perdona, a veure, que t'hem demanat un esmorzar, saps? No un pato Pequín aquí, que me l'has dit. Vull dir, què està passant? Diu, ostres, mira, perdona, és que és el primer dia que fem el menú infantil, perquè hem obert fa poc, clar, tu què saps? Saps? I no ho tenim rodat, això. Disculpa, perquè no els ha arribat la comanda a la cuina.
Els macarrons, que són el que mengen els nens.
Bueno, sí, no, però era esmorzar, eh? Era un brunch, eren... i diu, no, em sap molt de greu que no li ha arribat. Dic, vale, molt bé. Automàticament va venir aquesta persona a qui li vam formular la queixa, va parlar amb la jefa va venir i va dir, mira, l'esmorzar de les vostres filles no us el cobrem, sentim molt les molèsties... Mentre us espereu, us posem un cafè, saps? Perquè no esteu aquí amb el butxe buit. I quan vam marxar, a les nenes els hi van regalar dos pastissets, que tenien uns pastissets.
Perdona, tots éreu catalans? No éreu anglesos?
No, tots érem catalans. Al passar jo parlo l'anglès com si fos anglès.
Però cosa que té mèrit, perquè justament, a vegades, si penses que és un passavolant, no el tractes igual que algú que pot ser un
aquí
client.
Aquí és el que vaig. Bueno, és Londres, també. Tampoc saps si viuen allà o no la gent. Ja, sí. És una gran ciutat, hi ha molta població flotant. De totes maneres, el tracte que vam rebre, a veure si et passa això aquí. És,
poc,
hosti, m'he equivocat.
Sí, poc.
Tu vens aquí, jo t'he d'oferir un servei i no te l'he donat. Què em costa a mi fer això? Re.
Sí, 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 sí.
Saps? I en canvi t'assegures que aquella gent doncs, no et parlarà malament o tornarà o el que sigui. No? Aquest compromís hi és a tot arreu. A tot arreu.
Potser és més anglosaxó això, eh?
No sé.
Jo vaig viure una experiència als Estats Units, a Califòrnia, i anava amb una... Estava a casa d'uns amics... Ella catalana i ell nord-americà i molt rics, molt. I aleshores vam anar a una mena, sí, un supermercat, he de dir que eren bastant racistes, bastant racistes. D'ell em va sobtar, perquè vaig veure que Déu-n'hi-do, abans no ho era i s'havia tornat, i a més a més no podia veure els japonesos. I aleshores, en el supermercat hi havia una parada que eren de productes que eren japonesos. I anàvem amb el carro i anàvem posant. I quan va arribar els japonesos, li van dir, és que aquesta aquí es paga a part. I ell diu, no, jo pago al final. Diu, no, però és que aquesta parada, això, diu, és diferent i aquest menjar es paga a part, es paga aquí. Que no, que jo pago, bueno, un escàndol, jo pago aquí, com als Estats Units el client qui paga mana, però de debò, perquè és sagrat, que no, un escàndol i tal, i aleshores agafa el menjar i el llença allà. Pam, els llença allà. Silenci. Continuem passant, jo gairebé m'havia oblidat de l'incident i tal, arribem a caixa, ella no. Diu, vull veure l'encarregat. Crida l'encarregat i diu, escolta, hi he anat allà i allà em deien que havia de pagar allà i jo pago sempre aquí. I l'encarregat li diu, no senyor, és que allà això es paga allà, aquí és diferent i no sé què. Jo pago aquí i tal i qual. Discutint. Finalment, com va acabar? Diu, esperi un moment, se'n va l'encarregat, ara què passarà? Li diu, què volia vostè? Li diu, volia això i això i tal. Porta el menjar, li porta allà i diu, no cal que ho pagui. No cal que ho pagui.
La diferència,
el menjar japonès.
La diferència, ja està diferència cultural és considerable.
I jo, va ser una lliçó de primer, d'empresa, de comportament, també humanística, perquè aquell, jo, clar, jo sabia que era per racisme, l'encarregat no ho sabia que era per racisme, però jo ho vaig veure, però, i després m'ho va dir a mi, és que els, aquests japonesos no els puc veure perquè són no sé què, i tal, i parlava igual dels mexicans.
Ahir parlàvem d'un conte de Pere Caldés d'un senyor que estava convençut que em veien els japonesos, que ens en veien els japonesos, doncs mira, que potser era el mateix, era, men... sí, era el mateix senyor.
Passa una... que el Pere Caldés ho feia amb humor.
Exacte.
Aquesta senyora, no. Tenia una mala llet impressionant. Sí,
No, hi ha gent molt desagradable al món.
Sí.
Molt desagradable. I els que hem treballat de cara al públic sabem que quina mena de coses et pots arribar a trobar i la, els greuges que acumules durant molts
anys. El racisme és una xacra terrible que té greus conseqüències. Recordeu
quina
la pel·lícula?
Derivada, no?
Aquella
de
pel·lícula...
les eleccions i d'això? Sí.
Sí, és que cada... és una tertúlia per parlar de la vida, ja ho sabeu.
De la vida en general.
La pel·lícula de Delmer Daves, aquella pel·lícula molt bona, que és Conspiració de silenci, que la fa Spencer Tracy, és un senyor que arriba a un poble de mala mort i per lliurar una medalla a un heroi de la Segona Guerra Mundial, que era un japonès d'origen, però nord-americà, que ha lluitat pels Estats Units i tal. I es troba que és mort, i resulta que el van pelar. En el poble aquell el van pelar perquè era japonès, perquè el racisme que hi havia al poble, com que era japonès, doncs resulta que el pelen. I aleshores, esclar, investiga qui ho ha fet. I clar, hi ha una conspiració de silenci que finalment doncs, ell se'n surt. Però el racisme és això, i això, no? I aquestes fòbies, que són irracionals, i que...
s'encomanen a vegades, eh?
Sí, oi tant.
S'encomanen moltes més vegades de les que
haurien.
De les que haurien. Sí, a vegades quan trobes algú que diu alguna cosa d'aquestes, fixes en el seu entorn i dius...
No, i és, jo, vaja, no sé, jo que he viscut en un poble, és evident que les xafarderies dolentes de la gent corren ràpidament. Sí, o sigui, en dos minuts està allò absolutament estès.
Jo sóc de poble de tota la vida. I...
Ho saps perfectament, sí, no? Sí. I en canvi, doncs, el que no és això, que és una cosa bona, agradable, o una... bueno, doncs depèn, sí o no.
Tot té les seves coses bones i...
Ara tenim les xarxes que fan córrer també molt de pressa.
Oi tant, eh?
Sí.
I no sempre, doncs, amb,
falsedats,
amb la bandera de la veritat.
Potser també han contribuït a tot aquest xou polític,
i
no?
I això és exacte, vull dir, és que jo a mi em preocupa això, la dinàmica aquesta de que no es controla l'opinió, els fake news, vull dir, aquí corre tot i la gent s'ho creu, després s'ha de desmentir, després un no sap si tenia raó el que ha començat o el que ha desmentit, i això, vull dir, i al final, doncs, bueno, aquí...
Empastifa tota la situació, sí, jo crec que sí.
Bueno, sí, sí.
Doncs bé, continuarem parlant durant aquesta temporada de supermercats, de restaurants, d'eleccions, de tot el que passa en aquesta ciutat i de tot el que ens afecta d'alguna manera. Ah, us ho he dit al principi, però estem encantats de tenir-vos durant aquesta temporada de la tertúlia dels divendres. Roser Casamitjana, Víctor Alexandre, Jordi Molgó, Josep Maria Balcells i Cristian Treceño, que tingueu un molt bon cap de setmana i gràcies per venir.
Gràcies.
Nosaltres marxem a les notícies i tornarem després per parlar d'un nou càtering vegà que s'ha posat en marxa aquí a la ciutat. Fins ara.